canvis de temperatura, però bé, enguany també li ha fet fer aquestes, aquesta rapidesa en la maduració.
12 i 4 minuts, més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.
Les altes temperatures extremes durant la celebració dels tradicionals jaleos de Menorca estan generant una gran preocupació per la salut dels cavalls i fent que les diferents justes de caixers i responsables dels ajuntaments de Silla també vagin adaptant els protocols, fan canvis en l'esdevenir dels actes. Per exemple, aquest cap de setmana, a Es Migjorn Gran, es va canviar l'hora del jaleo. Fornells, dos cavalls es van haver de retirar de la cualcada perquè van patir un cop de calor. I a més, ja ho sabeu, es va viure també un accident tràgic enmig de la plaça d'Esjaleo, la mort repentina d'un cavall de 22 anys, conseqüència d'una parada cardíaca. I és que els cops de calor, tot i que poden venir de manera progressiva, també es poden manifestar de manera sobtada i sense previ avís, quan s'està masses hores exposat a les altes temperatures i sota el sol, per exemple, d'una plaça d'Esjaleo. Avui en parlarem. Molt bon dia, amigues i amics. Benvinguts, benvingudes al Dia Menorca i Vetrà Ràdio. És dimecres 5 d'agost.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle.
Ara.
Sí, va, que avui li dedicarem el programa a totes les mames, perquè avui no se celebra cap dia mundial, tampoc dia internacional, però estem immersos en la Setmana Mundial de la Lactància Materna. I de sí, per totes les mamàs, sobretot aquelles que aquest dia que mos esteu escoltant a l'altra banda dels micròfons esteu donant de mamà, amamentant les vostres criatures. Va, més efemèrides d'un dia com avui, un 5 d'agost de l'any 2016, es varen inaugurar els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. Anem a explicar-vos algunes curiositats de la història dels Jocs Olímpics. Sabíeu que a l'antiga Grècia els atletes corrien i lluitaven totalment despuats? I ho feien com a mostra de tribut i de perfecció física perquè tothom veiés la perfecció del seu cos atlètic. Per aquelles èpoques, els qui guanyaven els Jocs Olímpics no rebien medalles ni de bronze, ni de plata, ni d'or. Eren guardonats amb una simple corona de fues d'olivera. I a més, els Jocs Olímpics a l'antiga Grècia eren una espècie de treves sagrades. És a dir, si hi havia qualque guerra entre ciutats o estats grecs, s'aturaven per permetre que el viatge tant dels esportistes com també dels espectadors fos un viatge segur.
És complicat, eh?
A Els primers Jocs Olímpics més moderns, hi havia algunes modalitats esportives semblants a les que practicaven els grecs, però que avui en dia ja no se celebren i, a més, ens semblen fins i tot molt estranys. Per exemple, modalitat del dol de pistola. Com allò de ses pel·lícules de l'Oest. I dels dols de pistola havien estat una disciplina olímpica, però no ho feien amb bales de plom, ho feien amb bales de cera. Que deien que eren manco perilloses, però bé, també devien fer un poc de mal, si te'n donava qualcuna. Sabíeu que les medalles d'or no són d'or pur? I doncs resulta que des del 1912 estan fabricades principalment de plata, recoberta amb una petita lleugera capa d'or.
Ah, Lots, en sèrio.
Més curiositats dels Jocs Olímpics. Vos en recordeu de l'actor que va interpretar en Tarzan? I del seu nom era Johnny Weissmuller. Aquest famós actor que forma part de la història del cinema, en realitat no era actor, no. Era un atleta medallista olímpic real. Va guanyar fins a 5 medalles d'or i una de bronze en natació durant els anys 20. I gràcies al seu físic es va guanyar el paper de Tarzan. Com a Tarzan, va gravar 12 pel·lícules. I l'atleta amb més medalles de la història és també un nedador nord-americà, aquest de nom Michael Phelps, amb un total de 28 medalles, 23 d'or, i 6 les va aconseguir als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro, el 2016, que es van inaugurar un 5 d'agost. A Menorca tenim alguns medallistes, també. Per exemple, el jugador de bàsquet maonès, en Sergi Llull, medalla de plata a les Olimpiades de Londres 2012, i també va estar a Rio de Janeiro l'any 2016. Allà va aconseguir medalla de bronze. I també en Joan Cardona, regatista, medalla de bronze als Jocs Olímpics de Tòquio l'any 2021, i l'atleta de triatló maonès en Nil Riudavets, medalla de bronze als Paralímpics de París l'any 2024.
Que idea. Quale idea? Vedi che lei non ci sta.
Che idea?
Quale idea? Maliziosa massa pratica.
Des d'ara i fins la una en directe al Dia Menorca tenim ja per aquí els estudis el veterinari aquí, en Quique Parpal, que d'aquí una estona tindrem oportunitat de conversar amb ell. Ha estat es veterinari a ses festes d'Es Mercadal i Fornells, vigilant i vetllant per sa salut dels animals, dels cavalls. També seràs veterinari de ses festes de Sant Lluís, així que d'aquí una estona tindrem oportunitat de conversar amb ell. Després ens visitarà na Joana Garau, presidenta de l'Associació de Veïns del Centre Històric de Mó, perquè mos conti com ha anat sa darrera reunió amb la regidora responsable de la gestió de l'aigua del municipi. És dimecres. Descobrirem la història de Pneumàtics Menorca, Canadà, de Mó.
Com es diu vostè?
I d'ell es diu Fanny Mateu, i ens acompanyarà a aquesta hora del dia tots els dies del mes d'agost, perquè malauradament fa feina, igual que la resta de l'equip del Dia Menorca. Bé, una part. perquè l'altra part la tenim de vacances. També, com estàs, Fanny? Bon dia.
Molt bon dia. Res, abans de començar amb l'actualitat del dia, només dir que en Johnny Weissmuller, aquest que va ser campió mundial total i que va fer de Tarzan,
sí,
va ser el primer marit de la Tita Cervera.
També. Mira, tu, ostres!
Li va guanyar el cor, també.
A més, també, eh? Mira, tu, un poquet de cor sempre està bé,
el
també.
El taparrabos sempre ajuda.
Sempre ajuda, sí, sí. L'home es veu que van intentar fer un Tarzan xerrant i es veu que era molt dolent com a actor, però això sempre es va quedar
que
només...
Sempre ha quedat així.
Sempre s'ha quedat només amb el seu mesquí so habitual de...
Feia cara bona al lot.
Sí, totalment. Bueno, sabem moltes coses, eh, de l'home d'en Tarzan. Amb quines notícies esteu fent feina els companys dels serveis informatius d'IV3 Ràdio i Televisió, Fanny?
Doncs continuem amb el tema, amb el desgraciat accident de l'aeroport de Menorca. Avui hem parlat amb Comissions Obreres perquè d'Aena, amb els del sindicat, els treballadors d'Aena, perdó, que sempre demanen que, doncs, que hi ha molts problemes amb el personal d'Aena, molts de gent, però a més ens diuen que ells ja fa temps que avisen a la direcció de l'aeroport que allà s'ha de fer alguna cosa, s'ha de prendre algunes mesures de seguretat perquè ja els cotxes van a molta velocitat, perquè no hi ha il·luminació, etc. Així que bé, tornarem sobre aquesta qüestió. Us hem de dir que estem intentant de totes maneres parlar amb Aena perquè ens diguin alguna cosa, perquè això ha estat dins el seu recinte. Només us diré que ahir la resposta de comunicació va ser: esto no ha sido en el aeropuerto. Bueno, jo diria que l'aeroport dels terrenys comencen ja a la rotonda que hi ha abans de l'entrada, perquè per això van fer el carril bici aquell zigzagueante i així. Però bueno, ens han dit que no... Bé, molt bé, doncs parlarem d'això. També parlarem avui a les 10 del matí, s'ha convocat una reunió a Sant Lluís, a l'Ajuntament, per parlar del tema de la sequera en el municipi, igual que tots els municipis. Recordem que Sant Lluís és un dels municipis amb més gespa ornamental que podem trobar, amb aquelles cases, supercases que hi ha a la Costa Sud. Veurem a veure quines mesures prenen. També doncs parlarem de l'eclipsi, com no pot ser d'una altra manera.
Ja el tenim aquí, gairebé.
Ja el tenim a mitjan passat, ja, del coll.
Sí, sí. Parlarem
de les, dels canvis que faran alguns restaurants respecte que tenen vistes a la mà respecte a l'eclipsi. Només us he de dir, per exemple, que hi ha un restaurant que fa un menú de 200 euros.
Bueno, bé.
Ara tindràs un astrònom a petició que podràs dir-li: venga un moment, que no ho acab d'entendre, m'ho pot tornar a explicar. Parlarem d'això també i amb altres coses, però per exemple també això per ràdio no té massa sentit, però si algú vol tenir la ràdio posada i la té les imatges de satèl·lit a l'hora de l'informatiu, veuran les feines per llevar els ferros que havien quedat a salgar dins la platja, allà a la plataforma, perquè han hagut de rompre la cera, arribar una retro, són pedres que pesen més de 10 tones, les han hagut de partir per la meitat. En fi, que són imatges que estan bé.
I doncs, a partir de les dues, tant a l'informatiu migdia a TV3 Televisió com també aquí a la ràdio, aquestes
notícies
i d'altres notícies. Gràcies, Fanny. Fins d'aquí una estona.
Adéu.
De moment estem per ara perfectes.
Porto 2 hores a sota el solete, para que està calma i no ve ningú, no. Sempre que faig bronze un quedo blanquete, però així despullat m'hi veus tu, però fa un epic solete.
L'Agència Estatal de Meteorologia preveu per avui cel poc ennivolat, màximes de 34 graus i mínimes de 24, vent fluix de tramuntana amb brises costaneres, aquesta hora del dia 30 graus a Mó, humitat del 67%, sensació tèrmica de 34 graus.
Avui al matí feia solet, ja fa més d'un mes que no fa fred.
Sí, fa dies que no fa fred, les 12:17, pausa i seguim.
És complicat, eh?
I la furgo dona voltes a 140 cavalls, avui és el cumple del nai, li toca fer tan sol al mig del bolo pel flexeo i per guanyar-se la bendició del retall, avui al matí feia solet, i ja fa més d'un mes que no fa fred.
El dia
Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és diversitat. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal llotats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
El dia Menorca, fet a casa.
Entram en matèria, ho dèiem a l'inici del programa, durant el jaleo del vespre de les festes de Sant Antoni de Fornells, dos cavalls varen ser retirats perquè van patir dos cops de calor i a la segona volta un cavall de 22 anys de la creueta des Migjorn Gran va morir de manera repentina just quan va entrar a la plaça de Salgaret per celebrar el tradicional jaleo. La mort va ser a causa d'una parada cardíaca, un succés que ha generat un debat sobre els protocols de benestar animal i que també es poden fer replantejar qualcun dels actes. Per exemple, el Migjorn Gran es va prendre la decisió per primera vegada d'avançar el jaleo de diumenge al matí a les 10 en comptes de les 12 del migdia per protegir a la cualcada de les altes temperatures. Ens acompanya avui als estudis d'IB3 Ràdio Mo, el veterinari de Quins, que va atendre en els cavalls, en el cavall de Fornells i també va estar cuidant el benestar dels cavalls a les festes d'Es Mercadal. Quique, per pal, com estàs? Bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Fas feina com a veterinari durant les festes, es Mercadal, Fornells i també seràs a Sant Lluís?
Sí, enguany tenen una a Sant Lluís també. Ja fa un quants anys que faig aquestes tres festes.
I com recordes els fets ocorreguts a la plaça del jaleo de Fornells?
Malament, però bueno. Va ser molt ràpid, jo estava xerrant amb un caixer, amb el caixer casat, precisament estàvem xerrant, que tot anava molt bé, que les voltes eren ràpides, 35-36 minuts per volta, i que anava bé, la primera volta, i me van cridar la concejala del Mercadal, de Fornells, que hi havia un cavall a la plaça que no s'aixecava. I vaig anar corrent. De fet, vaig agafar darrere la policia, ells també hi anaven, i vaig enganxar ells i vaig arribar. I quan vaig arribar ja estava fent... El cavall estava mort. Va tancar des de darrere avui, va fer darrere i va morir.
Va morir per parada cardíaca. Hi ha relació amb sa calor a sa plaça?
Això ja es podem especular, perquè... Bueno, va tenir una parada cardíaca, està clar, els cavalls a vegades fan un aneurisme d'aorta, rompen una aurícula, un ventricle, bueno, no han fet autòpsia ni fa falta perquè tot és el mateix. A causa de què? Bueno, va fer molta calor, no sé, el cavall aquest jo no l'havia vist, a missa, per exemple, havia vist altres que m'havien avisat i aquest no sé com estava, suposo que estava bé perquè al final el genet que el colocava fa anys que el colca, vull dir, el coneix. I així va passar, va morir, bàsicament.
Així passa a vegades, sí. Des de l'any 2000 que cuides el benestar dels animals, a les festes d'Es Mercadal, Fornells, i també seràs a les festes de Sant Lluís. Dius que havies vist altres cavalls, perquè clar, com és la feina de tenir cura sent veterinari en l'esdevenir de la festa?
Clar, la festa, bàsicament, el que és intentar ser apuesto a les hores que passa, perquè a vegades m'ha passat, arribes a les 5 i a les 5 i 5 un cavall ha ferit un cotxe i s'ha fet un tall i li ha hagut de donar 4 punts. I a vegades arribes a les 5 i no tens res fins que acabes jaleo, vull dir, s'allà fins que t'avisen. Jo a vegades sempre vas caminant, mires un, mires un altre, i mires el cavall, i com que conec quasi tothom, què, com va, bé, no sé què, i vaig xerrant. Però, clar, si no te diuen, el cavall li veig això, el cavall li veig això, doncs pues no vas dient-te un, tu me tinc que mirar el cavall que el veig que respira massa fort, tu m'hauries de... No, això és ell, això és qui va damunt, qui ha de dir si veu alguna
cosa. Aquesta feina coordinada entre els cavallers, la junta de caixers i el veterinari, en aquest cas que és en Quique, que va estar en aquestes festes, com identificar, perquè les festes de Fornells, no sé si és Mercadal, es va retirar qualque cavall per cop de calor.
No es va arribar a retirar, però es van aturar. O sigui, antes de la primera volta, crec recordar, hi va haver dos cavalls que també van avisar que respiren molt feixuc, respiren molt fort i fan molt de pantaix. Bueno, van mirar i tots dos estaven bastant a punt de temperatura, bastant a punt de pulsacions, bueno, símptomes d'un inici de cop de calor. Vam atracar una manguera que hi havia dins un pati d'una casa allà a Mercadal i és la segona o la tercera volta ja van sortir. Van recuperar molt ràpid, clar, esfosquet. Es jaleo des vespre, sempre vas cap a la fresca, teòricament. No vas cap a anar sol, com es matia. I van recuperar bé i van sortir. Un va sortir la segona volta, crec ja, i l'altre la tercera.
Clar, probablement aquests dos cavalls, si haguessin sortit es matí, a l'anar cap a les hores centrals del dia, potser s'hagués pres una altra decisió.
Almenys eren aturats. Bueno, jo, antes de sortir, ens vaig tornar a revisar.
Clar.
Si no haguessin millorat, no haguessin sortit. Aviam. O el millor es matí, haguessin dit, mira, atures i fas la volta a la canya. I repelegues la canya i ja està. Però, bueno, no va fer falta.
A Fornells sí que es van retirar. Va ser en el jaleo des vespre, no? També, que es van retirar dos?
Sí, quan anaven cap a missa, me van veure per allà pel carrer i tots dos me van dir, podies venir a veure el cavall, que no el veig bé. I tots dos estaven hipertèrmics, taquicàrdia, bueno, freqüència cardíaca alta, respiratòria altes i estan sempre, però excessivament altes. Vale? Perquè avui després d'un esforç estan altes. Però molt altes. I tots dos es van aturar, refrescar, ja havien posat manguera l'Ajuntament de... Bueno, de Fornells havien posat mangueres i van refrescar, van millorar, però no van millorar prou, van seguir i van aturar. I un altre aquí també em va dir abans si me'l podria mirar i aquell va continuar, aquell no tenia, aquell respirava fort però estava bé.
Un cop de calor, imagino que és com també els que mos poden donar les persones, no? Que alguns poden donar uns símptomes que poden ser de manera progressiva, però també pot donar un cop de calor repentinament sense previ avís?
Sí, però és més raro. Normalment sempre donen alguna cosa, veus alguna cosa. Inclús, per exemple, que es turen de suar, cal que no sua fent un esforç, no és normal. Se li arreca la pell, es posen les mucoses congestives, sobretot el tema respiratori. Algo sempre hi sol haver. El que passa és que hi ha coses tan subtils que no et notes. Però antes de morir, per exemple, hi ha algo.
Com has vist la decisió del Mitjor Gran d'avançar el jaleo a les 10 del matí?
Per això, fantàstica. Això és una cosa que es xerra i jo xerra amb gent que lloguen cavalls i gent propietaris i sempre xerra amb tothom antes de tot això, eh? I sempre s'està dient algú s'haurà de canviar i una de les coses és aquesta, vull dir que els cavalls a les dues han de ser a casa seva, crec jo. Però clar, després cada poble, cada junta de caixers, cada caixer, cada un té la seva opinió i és molt difícil posar tothom d'acord. Però va ser una bona idea. Jo crec que va ser una bona idea.
Per tant, Quique, segons el teu parer i també com a professional de la salut i del benestar dels cavalls, s'han de replantejar qualcun dels actes de ses festes?
Sí, jo crec que sí, que hauran de fer. Algú s'haurà de fer. Estem horaris. A part de els horaris, adelantar, fer jaleo antes o aquestes coses, és que, en principi, pel meu punt de vista, ses festes s'estan fent eternes. O sigui, es fa llarguíssim. I, per això se me fa pesat. Vull dir, jo t'ho diria que si no estic de guàrdia ja no hi vaig. Perquè, i jo havia sortit a festes 11 anys, quan era jove. No hi vaig, m'avorresc. M'avorresc perquè es fa llarguíssim, no acaba mai. Això que surtin, hi ha pobles que surten a les 7:30 del matí i acaben a... Bueno, és igual. Es fa molt llarg.
Clar, no només és el jaleo, els cavalls ja venen d'unes activitats, ja s'ha fet un repleg, ja porten estona pels carrers i alguns pobles realment es fan llargs.
Allà qualque repleg molt llarg.
Per exemple, ara les festes de l'os surten d'un en un.
Sí, sí. Sí, això és un altre tema que també ho duen molt. Però també jo xerro amb gent de l'os i n'hi ha qui demà baratarien i farien de dos en dos i n'hi ha qui no vol sentir ni olor. Per això et dic que cada poble, cada junta de caixers i cada caixer té les seves idees. S'han de posar d'acord, de qualque manera. És difícil.
I el jaleo de les festes d'amor, que a més s'allarga molt i a més encara hi han després actes com sa samba, es volem vi, que aquí encara els cavalls ja no hi són, però hi ha la gent que també hi ha possibilitat de cops de calor i després hi han ses corregudes, a més dels animals.
Clar, el tema d'amor també... El tema horaris, jo crec que és... Jo no he estat mai de guàrdia amor. Una de les coses perquè he pogut triar i no, és massa llarg. Vale? Però xerrant amb gent que lloga en cavalls, per exemple, tu penses que si acaben, amb un poc de sort que vagin a les 12 del vespre del dissabte, si tenen els cavalls a Ciutadella, quan arriben i ho tenen aclarit, són quasi les 2. A les 5 han de tornar a partir. O sigui, aquells cavalls tenen 3 hores de descans al vespre, han de menjar-lo del vespre, han de menjar-lo del matí. Vull dir que no és molt sa, diguem, pels cavalls. Perquè si a les 7:30 han d'entregar els cavalls, doncs tenen això, marge de 3 hores d'estar establats i descansar.
Clar, acaben el jaleo de la nit, l'acaben molt tard, comencen molt prest i el dia es fa llarg.
Es fa llarg, per això. Això és un poc problemàtic, però bueno.
Que arrellem de que són els cavallers, genets, que són els que també donen avís i van cuidant els cavalls. Hi ha qui té cavall propi, hi ha qui està dins del món dels cavalls i per tant coneix també molt més de l'animal, però també hi ha qui lloga el cavall i que no té cavall propi. Tampoc potser no tenen tanta experiència com per poder detectar si el cavall està respirant d'una manera o d'una altra.
Totalment d'acord. és un problema, però bueno, jo crec que és un problema que haurien de solucionar els propietaris dels cavalls. Vull dir, si tu tens 10 cavalls i llogues 10 cavalls, has de tenir 10 persones que sepin que estiguin preparades per muntar un cavall. Que estiguin preparades per sortir a una festa. Sortir a una festa d'una seva feina i és de saber què fas i, bueno, has de conèixer un cavall. Jo crec que no tothom qui surt a les festes coneix un cavall, però bueno.
Això és una de les coses que també s'haurien de canviar, no?
Això és un tema veterinari. Això ja és un tema com a observador de les festes.
Sí, sí, sí. Les altes temperatures estan aquí i, sí, per tant, hauran de modificar qualcun dels actes i també en el moment de que una persona decideix sortir a cavalcada, a més de conèixer el protocol, haurà de conèixer també una mínima benestar animal i, per tant, mínims símptomes del cavall per possibles cops de calor.
Exacte. Algo haurien de saber. A Sant Lluís, enguany m'han convidat a la reunió de caixers, que és, crec que és dia 14, aquí ja es reuneixen tots els caixers de poble, els convidats de fora de poble, això. M'han convidat, bueno, bàsicament perquè els expliqui 4 coses. N'hi haurà més de la meitat que sabran, tot el que els explicaré ja ho sabran. Però, bueno, potser aconseguim que qualcú miri si es cal respira més o si te vagi un poc més alerta en fer segons quines coses, no ho sé, ja veurem. No sé què farem en aquella reunió, ja veurem.
Bueno, mira, uns cursos previs a tots els cavallers per poder fer mínima salut, no?
Sí. Ja veurem si podem dir alguna cosa. Ja veurem.
Això és el que t'anava a demanar ara. També seràs a les festes de Sant Lluís i supos que esteu ratllant ja amb la junta de caixers, encara queden uns dies, però si una altra de les coses que estem veient molt habitual en les festes, sempre hi ha allò de anem a valorar si farem les 3 voltes i canyes o farem 2 voltes i canyes. Enguany, es migjorn, dies abans ja es va decidir que no es faria una volta. També va passar a Mercadal i Fornells, que també es va decidir una volta mancom, 2 voltes i canyes ja en tenim prou.
És que això jo crec que és lo normal. O sigui, jo crec que 2 voltes i canya seria lo normal. Lo de 3 i canya, bueno, és perquè, clar, la gent li agrada quan tens allà dins el lío, no? Però jo crec que 2 voltes i canya és suficient per tots els pobles. I, per el que tinc entès, a Sant Lluís s'està xerrant, mirant, tenir un plan B, plan A i plan B. Plan A és el de sempre i el plan B crec que seria inclús, segons com estigui aquell. Hem de dir que a finals d'agost no és com a finals de juliol, vale? Però si s'ha de canviar la missa es podria canviar, si s'ha de llevar una volta es podria llevar, bueno, un plan B, segons els temps, segons el clima.
I del dia 14 hi haurà reunió amb la Junta de Caixers, que per primera vegada també hi haurà el veterinari, en Quique, per veure com poder cuidar els animals, que és important tenir cura dels cavalls, i també de l'asa, que també pateix, igual que la resta de la cualcada. Quique, t'agraïm moltíssim que hagis estat amb nosaltres, perquè estàs avui de feina i amunt i avall, no?, de finca en finca.
Sempre.
Cap on vas ara?
No, vaig cap a Sant Lluís, ja.
Ara cap a
Sant
Lluís,
cap a casa.
Cap a casa. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
El dia Menorca. Fet a casa.
El sol que no surti avui i que tornin els estels, que jo t'he de m'estir a prop per jugar amb els teus cabells, que jo t'he de m'estir a prop per jugar amb els teus cabells.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
IB3 Ràdio és història.
IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
Ens enyorau?
tornem!
Bolleria absoluta!
Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
Mare meva, quin vespre!
El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
Ulala, monagur, bají,
tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
Que repiquin!
El dia Menorca. Fet a casa.
Les 12:38 minuts, seguim en directe. L'Associació de Veïns del Centre Històric de Mos s'ha reunit amb la primera tinent d'alcaldia d'Hisenda i Ciutat, la senyora Helena Acosta, per ratllar de la gestió de l'aigua en el municipi. Una qüestió que preocupa i ocupen els veïns, que fa anys que pateixen els efectes de la contaminació per nitrats, molt superiors als permesos pels índexs aptes de consum humà, també per la desnitrificadora, que en aquests moments no està en marxa. Bé, que ens ho expliqui millor la presidenta de l'associació, Joana Garau, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Bueno, just us heu reunit amb la regidora, teniu temes que preocupen a l'associació i que us ocupen també en les vostres reunions, però ara mateix s'aigu un dels primers.
Sí, no, i tant, quan van començar a veure notícies sobre els canvis de plans de l'Ajuntament de Maó d'una tercera desnitrificadora per una desaladora, van pensar que havien de demanar una reunió en l'Ajuntament que m'ho expliqués, i així va ser. Helena Acosta, d'una m'ho va rebre, el passat dia 24 de juliol, i van tenir aquesta reunió que m'ho van explicar aquests canvis esdevinguts darrerament i els plans del futur pròxim.
Suposo que com a associació de veïns del centre històric, a totes les cites que hi ha oportunitat, a les jornades d'aigua que es van celebrar fa uns mesos, sempre que hi ha informació d'aquesta qüestió, que algun o altre hi va, perquè és un tema que ja fa molts anys que hi ha problemes per contaminació de nitrats, perquè l'aigua no és potable, perquè no hi ha suficient aigua, perquè estem en sequera. Enguany, des de l'Ajuntament ja també ho apunten, estem en uns límits de que segurament tindrem talls d'aigua. Quins són els temes que us han dit en aquesta reunió en quant a totes aquestes qüestions?
Pues mira, sí, nosaltres cada vegada que ens reunim en l'Ajuntament, normalment és la regidora, però a vegades també s'hi afegeix es balla, sempre és un dels temes. És a dir, hi ha tres temes que surten sempre a totes les nostres reunions, a part d'altres, que són l'esplanada, la reforma de l'esplanada i el manteniment actual, l'aigua, la potabilitat de l'aigua de Maó i ara l'escassetat, evidentment, i el sistema de recollida de fems. Val? Llavors, pel tema de l'aigua, que és el que avui ens ocupa, resulta que l'octubre passat, ara fa gairebé un any, van tenir una d'aquestes reunions sense regidora i ella ens va donar uns terminis per la desaladora de... Ai, la desaladora, perdó. La connexió des de la desnitrificadora de Sant Climent fins al Pou de Turó, que és el pou que ens abasteix d'aigua a tot el centre de Mó. Clar, no nosaltres, el que és el centre i altres barris, perquè és així, el nivell de nitrats és més elevat de lo que es pot consumir. I llavors ens van explicar que es faria unes obres de canalització des de la desaladora de Sant Climent fins a Turó, de manera que s'aduria aigua desnitrificada, se mesclaria en l'aigua del Pou de Turó i, com que baixarien els nivells de nitrats, ja s'abastiria el centre i altres barris de Mó. Què va passar? Que en aquell moment, en el mes d'octubre, mos donaven per uns quants mesos i que si estiu ja tindrien acabada aquestes obres de canalització i ja podrien veure aigua. També mos van dir que la desnitrificadora de Malbuja, que com saps deu fer uns dos anys que va haver tot allò que es va espanyar i que li va costar els puestos a regidora d'urbanisme en aquell moment, perquè es va espanyar i va passar el que va passar, que també estaria en funcionament, però resulta que encara no hi està. Amb la qual cosa, sempre m'ho anàvem retrasant els terminis, i ara la regidora l'altre dia mos va posar al dia i mos va dir les obres de canalització S'han licitat, però encara no han començat. Estan a punt de començar, fixa't tu, encara no, i a l'octubre ens van dir que ara ja tindríem aigua, i que duraran uns 3-4 mesos, i que a partir d'aquí, quan hi hagi tots els permisos de sanitat i tot funcioni bé, podem tenir aigua potable. Nosaltres creiem que ja m'ho anem a un any. Vale? I en quant a aquesta tercera desnitrificadora que s'havia de fer justament a Turó, sobretot que la volíem posar en marxa pels períodes d'estiu, que és quan hi ha més persones i hi ha més necessitat d'aigua, és aquesta desnitrificadora que han donat una passa enrere i han decidit construir la dessaladora, aquesta portàtil o modular, que diuen ells que la instal·laran a Calafiguera.
Aquests canvis n'estàveu assabentats, us n'heu enterat a través de les notícies i també a través de la reunió. I clar, el que comentes, no? En aquests plans van variant, van passant els dies, van passant els temps i també s'han d'anar reajustant. En el cas de la desnitrificadora de Malbuja, no està en marxa perquè ara tenim aquest rebuig d'aigua que s'ha de fer per tal de posar-la en marxa, que clar, ara ens trobam que si ho feim a l'estiu tenim aquesta escassetat d'aigua, per tant, lògicament no es pot fer ara, però clar, ja estem ratllant que portem molts mesos i que encara en falten molts per poder cada vegada tenir més casuístiques que fan que tot es vagi complicant un poc més.
Exacte, tot és molt llarg, veiem que ens donen uns terminis, clar, jo comprenc que la postura dels polítics, ells fan uns plans, però després tot se retrasa molt i veiem que passa el temps, anem de reunió en reunió i les coses de cada vegada més endarrerides. Efectivament, el que dius, les dues desnitrificadores, tant la de Malbuja com la de Sant Climent, estan ja funcionant. A més, el que m'ho va explicar la regidora és que són biològiques, no són d'osmosis. Els avantatges d'aquestes desnitrificadores és que tenen molt manco rebuig, perquè ja sabem que per fer aquesta operació de desnitrificar ha d'haver un rebuig d'aigua, s'ha de tirar, i consumeixen menys energia. Però, per contra, es veu que són unes màquines que són molt complexes, que qualsevol avaria tarda molt, després de posar-se en marxa, és molt lent i per això ha tardat tant de mesos. I, a més, quan està en marxa, intervé sanitat, fa controls, fa anàlisis i ha de donar els permisos, perquè, lògicament, l'aigua potable t'has d'assegurar moltíssim que és potable. Val? Clar, quan ens van dir podrien estar en marxa, però donat que tenen molt de rebuig, no les volem posar en marxa ara, nosaltres van dir, no, és que estem bé d'acord, vull dir, ara ja no ve d'esperar 2 mesos, si vols, o un, de manera que comenci a ploure, els aqüífers s'omplen un poquet més i hi hagi més aigua i molta menys gent consumint, perquè no hem de perdre de vista que Menorca té moltíssim de turistes. Ja tenim una població que sobrepassa els 100.000 habitants des de l'any passat i, a més, tots aquests turistes que ens venen, que poden arribar, ara tenim una punta, ara mateix, a principi d'agost, que poden arribar fins als 200... uns 230.000 habitants o alguna cosa així. Clar, això és moltíssima de gent que estem a Menorca fent una pressió molt, molt bèstia damunt el territori, gastant molt d'aigua, tothom es vol dutxar, moltes piscines, moltes gespes, i carregar, i en els hotels ple de gent que, evidentment, bueno, pues venen aquí, van a la platja, s'han de dutxar, i hem de beure aigua, i molt de consum, també pels animals, per la terra, per tot. Clar, solucions, jo no sé si una desaladora és la solució o no, però també ens hauríem de plantejar, com amb altres aspectes, la massificació turística. A veure si posam algun límit, perquè l'illa és petita, l'illa té recursos naturals limitats i ens els estem acabant.
I paciència que teniu els veïns. Perquè ja fa uns quants anys, clar, les reunions que feis entre els que formen part de l'associació de veïns i del centre històric, quin és l'ambient? Hi ha malestar per part dels veïns de tants anys? Perquè, clar, que al final les conseqüències és comprar més aigua embotellada, és una despesa en l'aigua i la factura de l'aigua, i a més en l'aigua que tens que comprar embotellada perquè l'aigua està contaminada, i a més l'escassetat. Bé, no supos que aquest és un dels temes que també deu tenir que alguns dels veïns mossegant-se sa paciència, no?
Sí, sempre tenim queixes, a part de nosaltres mateixos, de sa junta. Clar, quan fem assemblees anuals, venen i sempre hi ha algun veí que es queixa de l'aigua. Nosaltres explicam que és un tema que encara que sigui de ciutat i de territori, sempre duim a totes les reunions i ells ens posen al dia i l'únic que podem fer és transmetre-ho. Ara, clar, nosaltres tenim una postura davant de tot això, l'associació. Nosaltres el que pensam és que des de fa 15-20 anys l'Ajuntament ja va començar a advertir de que el consum de l'aigua era un poc perillós en el sentit de que el nivell de nitrats era superior a l'1 permès per consum humà. Per tant, ja vam començar a comprar garrafes d'aigua, a posar aparells d'osmosis. Què passa amb els aparells d'osmosis? Tenen tant de rebuig que nosaltres particularment a casa nostra no hem volgut posar. Però clar, o has de comprar garrafes d'aigua, consum de plàstic, que tampoc no convé, o posar uns filtros que no saps si t'acaben de filtrar prou l'aigua o no. Després, consideram que veiem que pot haver una manca de planificació per part de les administracions públiques, perquè no només de l'Ajuntament de Mo, sinó també a nivell d'illa, de tot Menorca. Val? És bé que l'Ajuntament des de l'any passat ja ha pres mesures, però veiem que hi ha altres ajuntaments que també és de Mercadal, però els altres de moment no estan fent res. I consideren que és un tema d'illa, un tema prou important i quasi com un tema d'estat dins el que és Menorca, perquè el Consell Insular també prengui cartes en l'assumpte i es pronunciï i que hi hagi una política de davallar el consum o d'adoptar algunes mesures.
Idò, Joana Garau, presidenta de l'Associació de Veïns del Centre Històric, amb veu dels qui formen part d'aquesta entitat veïnal, gràcies per estar una estona amb nosaltres i malauradament n'haurem de seguir ratllant perquè, com bé dius, no s'apunta una solució immediata ni fàcil. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
El dia Menorca. Fet a casa.
Recte final del Dia Menorca per entrar a conèixer la història de Pneumàtics Canadà.
Hola, bon dia.
Envoltats de maquinària, pneumàtics i cotxos, ens trobam amb en José Moreno Fernández. Bon dia.
Hola, bon dia.
Propietari de Pneumàtics Menorca Canadà, però no fundador, eh?
No, propietari, però no fundador. Exacte.
Qui va començar amb el negoci?
En Juan Pablo Prieto, el meu antiguo jefe, ja fa més de 50 anys.
I com neix el teu vincle amb aquest taller? Ja tenies vocació de mecànic, com va començar la cosa?
Sí, jo a los 18 acabé d'estudiar, me metí aquí como mecánico y mecánico pasé a propietario.
¿De Bilbao?
De Bilbao.
¿Cuándo llegaste en Menorca?
Pues llegué con 6 años y aquí me he quedado. Que Menorca es donde resido y donde creo que de donde soy. Comencé como mecánico, fui evolucionando, llegué a ser encargado y de ahí a que él tenía ideas de jubilarse y me pasó
el relevo,
exacto.
¿Qué es mecánica rápida?
La mecánica rápida al final es lo que es el mantenimiento del vehículo anual. Es cambios de aceite, pastillas de freno, alineaciones, un poquito lo que es el mantenimiento diario que se tendría que hacer un coche.
El que bàsicament acostumem a deixar de banda, no? A oblidar un poc, sobretot els pneumàtics, que són un poc l'ovella negra dels cotxes, que no els tenim en compte mai.
Exacto. Los neumáticos es un poco el producto, el material que se deja un poquito olvidado. Parece que no tiene ningún tipo de importancia, pero creo que es lo más importante, es lo que el vehículo coge al asfalto, a la carretera y un poquito lo que te asegura la buena frenada y todo.
En el cas de Menorca, les condicions meteorològiques, el fet d'estar envoltats de mar, d'estar una illa, afecta d'alguna manera els pneumàtics?
Sí, claro. S'endurecen más. Lo que pasa es que en una isla como Menorca lo que tenemos es que hacemos poco kilometraje. Eso sí que influye a la hora del desgaste o la duración del neumático. Aquí en vez de cambiarlos por desgaste, los cambiamos por envejecimiento, más que por otra cosa.
Feu feina aquí en aquestes instal·lacions completament obertes. No sé com porteu, com dueu el tema de la calor. Aquí fem feina diària. No podeu tenir aire condicionat perquè sempre està permanentment obert. Com esteu gestionant el tema de la calor?
Bueno, lo gestionamos como podemos. Tenemos ventiladores, corriente continua. Intentamos siempre evitar horas de calor están mucho en el taller. Hacemos horario de 7 a 3 y eso evitamos que por las tardes tengamos que estar aquí con el calor.
¿Cuántos neumáticos podeu arribar a canviar al llarg de l'any?
No lo tengo calculado, pero yo creo que rondamos los 300 al mes, más o menos. Es igual entre 2.000 y 3.000 al año.
¿Me cuentas un poco el taller?
Sí, claro que sí. Mira, aquí tenemos la zona de turismo, neumáticos y turismo, con la máquina de equilibrar de última generación. Todos los fabricantes de vehículos la recomiendan. Aquí la tenemos para lo que necesitéis. Después tenemos la máquina de alinear por aquí, por esta zona. Que claro, cada vehículo que cambiamos neumáticos, pues comprobamos la dirección, que vaya todo correcto, todo bien. Y por la zona de allí tenemos lo que es el tema de camión, industrial y todo tipo de neumático grande.
¿Com han canviat els hàbits dels conductors? Perquè cada vegada tenim cotxes més grossos, amb els neumàtics i les rodes més grans i més cars a mantenir.
Sí, esto es algo más, yo creo que tiramos algo más por el fabricante, por estética más que por...
Practicidad.
Exacto, exacto.
¿Y el vehículo eléctrico híbrido os condiciona de alguna manera?
Hombre, sí, claro, el neumático, quieras o no, el neumático dura menos, son vehículos muy pesados y te hace menos kilometraje a la hora del uso del neumático.
Recentment heu obert una nova seu a Ciutadella. Com a propietari estàs fent moltíssima feina perquè estàs ampliant aquest negoci. El fet d'estar una banda i una altra de la illa, com, no sé, què implica per una illa com Menorca, no?
Bueno, implica que al final damos servicio por toda la isla. Tengo dos sedes, tengo un buen equipo que me respalda y gracias al equipo he podido evolucionar.
¿Cuántos treballadors sou ara?
Somos 15 trabajadores en total, entre sede de Mahón y sede de Ciudadela.
¿Cuándo fue que la va a abrir la sede de Ciudadela?
Pues este mismo año, la abrimos en marzo, día 1 de marzo, iniciamos nuestra nueva aventura por Ciudadela y muy, muy contentos, la verdad.
¿Els problemes que hi ha aquí a Menorca amb la ITV, els famosos problemes que tenim amb la ITV, us condicionen d'alguna manera a l'hora de, no sé, del manteniment diari vostre?
No, el mantenimiento diario nuestro no, lo que nos implica es que nos llevan un poquito fuera de nuestra línea. No podemos acceder a las horas de ITV, los clientes se nos quejan, claro, porque no podemos dar el servicio que estamos acostumbrados a dar por culpa de que la ITV va como va.
¿Costa trobar treballadors que vulguin fer una feina com aquesta?
Cuesta mucho.
Sí, ¿eh?
Encontrar gente capacitada o gente con ganas. Y más en una isla como Menorca, que estamos limitados en todos sentidos.
¿Y qué sens, Josu, quan, no sé, després de quants anys durs ja aquí fent feina, llavors?
Pues llevo 25 años.
¿Justos?
Justo, sí.
Ay, enhorabuena, entonces.
Gracias.
25 anys justos i 25 anys que has pogut celebrar amb l'obertura de la seu de Ciutadella. No sé, ¿qué se siente, Josu?
Hombre, después de 25 años te sientes orgulloso y con muchas ganas de seguir. Cuando todo sale bien, tienes un buen equipo que te respalda, gente que te apoya y todo, pues claro, orgulloso de lo que he podido conseguir.
Como mecánico, no era tu idea, ¿no?, inicial.
No, mi idea era pasar un verano en el taller, probar lo que era la mecánica, seguir evolucionando y al final pues toda una vida en el taller.
I que curiosa que és la vida.
Pues sí, la verdad es que sí.
Josu, per acabar, un consell als menorquins.
Que revisen mal los vehículos, que los neumáticos tienen una duración de unos 5 años y tendríamos que tener más ojo y más cuidado con el tema de la seguridad.
Fem-li cas a en Josu, convidem aquí l'entrevista, li donem l'enhorabona per aquests 25 anys al capdavant de Pneumàtics Menorca, Canadà, i una abraçada des d'aquí a tot l'equip que forma part d'aquest establiment que té dues seus actualment, a Mó i a Ciutadella.
Escolta el cor de la terra nostra,
plaça es va formar d'antics soners oriuns de Menorca i gens vingudes de l'Empordà. Raça escollida, sa que ens demostra que ses onades que van passar de altres terres cap a sa nostra essències pures mos van deixar. Com un oasi valent amb ses branques socorrades per allà amb dintre muntanada d'aguantant l'empat del temps.
Bueno, amb un oastre valent de Vinigaus Band mos acomiadam. Avui podeu fer moltes coses per tot Menorca. Hi ha nit de jazz a Sant Climent, a sa plaça, amb sa tradicional jam session dels dimecres d'estiu i també mercat de nit a l'O, que també es prepara per ses festes de Sant Llorenç. Hi ha diferents actes també culturals i esportius durant aquests dies previs a ses festes patronals.
Molta calor, massa calor. Nosaltres no tenim piscina i hem mogut aquí sa plaça.
És menorquí, digna imatge.
I de cap a sa plaça, que hi falta gent. Bueno, de fet, avui a les 8, en es Mirador del Claustre, s'inaugura l'exposició d'en David Arquimbau fora de sa plaça. No us la perdeu. Demà tornar en família a partir de les 12 al Dia Menorca. A IB3 Ràdio.
Adéu-siau!